Les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat del dia. El Consell de Ministres ha aprovat avui el nomenament de José Manuel Maza com a nou fiscal general de l'Estat, en substitució de Consuelo Madrigal. Maza hereta querelles contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i contra l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i també contra els exconsellers Ortega, Rigau i Homs per l'organització ara fa 2 anys del 9-N. En qualsevol cas, el nomenament es materialitzarà en les properes setmanes, primer amb un dictamen del Consell General del Poder Judicial i després una ratificació parlamentària al Congrés dels Diputats. També us expliquem que l'excomissari Villarejo assegura que l'Estat va pagar 500.000 a la banca andorrana per les dades dels Pujol. Els diners haurien sortit de fons reservats. Això ho ha anunciat avui Televisió de Catalunya, que assegura que té els documents en què Villarejo assegura que l'Estat espanyol va pagar aquest 500.000 d'euros per la informació i que ho va fer, com dèiem, amb els fons reservats. Més actualitat, 3 magistrats del Tribunal Constitucional consideren que no els pertoca sancionar. Així ha sortit avui d'una reunió de l'alt tribunal. Els 3 són Adela Asua, Fernando Valdés i José Antonio Ríos, que van expressar el seu desacord amb la reforma que permetrà al Tribunal Constitucional suspendre cautelarment càrrecs públics que desobeeixin les seves sentències, amb la mirada, lògicament, també posada, ni que siguin directament a Catalunya. I Podem, a Madrid, ha renovat la seva cúpula. El sector de Pablo Iglesias s'ha imposat el d'Íñigo Errejón amb les victòries a Madrid i Andalusia, també, on també s'ha elegit la pròpia cúpula. També recordem que avui el Tribunal Suprem ha declarat nul i inacceptable el cànon digital. Amb aquests apunts ens acomiadem. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Girona. 103.4.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
La Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya organitza per 3er any consecutiu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, amb la participació de la Filmoteca de Catalunya, l'Obra Social La Caixa i el Cinemes Verdi de Barcelona. Més de 20 ponents de diferents confessions religioses, especialistes en el món del cinema, filòsofs, periodistes i intel·lectuals, presentaran les 20 pel·lícules projectades en 20 sales d'arreu de Catalunya. Del 15 al 30 de novembre, viu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Més informació a cinemaespiritual.cat. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing up the road just for... Now in Vienna, there's 10 pretty women. Aquest diumenge a les 4 de la tarda sempre ens quedarà la música especial Leonard Cohen a Ràdio Estel. Repassarem la seva trajectòria de les mans de Mercè Raga. Especial Leonard Cohen aquest diumenge a les 4 a Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Començarem el programa, com sempre, fent una ràpida repàs a cada una de les seccions que us tenim preparades. Començarem amb les notícies, on us explicarem diferents temes d'actualitat. Donarem pas després a la Galeria de l'Expert, càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques. Després serà moment per l'entrevista. Avui tindrem nosaltres a Joan Real Ortí, professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. I ho farem, com sempre, amb la companyia de la Carme Méndez i del Manel Casas. El Manel, que ens acompanyarà, ens amenitzarà el programa amb els seus espais musicals. Acabarem amb el Sabies que, on aprendrem la importància que té el sol, la capa més superficial de l'escorça terrestre, i com sempre tindrem un moment per acabar amb un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs comencem el nostre programa d'avui amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Comencem parlant de la cimera de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. El passat dia 3 entrava en vigor la conferència de París amb els 175 estats que ho han aprovat. Entre els dies 7 i 18 d'aquest mes de novembre s'està desenvolupant a Marràqueix, al Marroc, la cimera sobre el canvi climàtic. Aquesta trobada ha de ser rellevant i tenir com a objectiu limitar l'escalfament global a 1,5 graus a finals del segle. Aquesta cimera suposa el punt d'inici del debat sobre el compliment dels acords de la cimera de París, on es fixaran els criteris per decidir el que es té en compte i el que no. Serà necessari continuar demanant la inclusió de majors salvaguardes capaces de frenar el creixent procés d'especulació sobre els boscos. A Marràqueix també s'abordarà una qüestió que va quedar pendent a París, referent al sector internacional marítim i aeri, que representa al voltant d'un 4,3% de les emissions globals i que no és objecte de compromisos nacionals. Un dels debats de major profunditat serà probablement la falta de mesures adequades i garantides de finançament per a l'adaptació al canvi climàtic. Tot el que es gasti ara amb això serà recompensat en el futur. Males notícies per la població i pel medi ambient. L'empresa alemanya Bayer ha adquirit la multinacional americana Monsanto, principal productora de llavors modificades genèticament. Amb aquesta fusió es crea un gegant mundial que afectarà el futur de la nostra agricultura, perquè es basa en la concentració de la propietat i el cultiu de grans extensions dedicades a l'especulació en els mercats internacionals. Aquest tipus d'agricultura i el model d'alimentació que implica és un dels elements més nocius pel canvi climàtic. És, per tant, urgent i necessari potenciar un model agrícola i alimentari en termes de justícia ambiental, social i adreçat cap a un mercat vegetal de proximitat. Sentència judicial històrica a l'Argentina a favor de Cecília, una ximpancé actualment al zoològic de Mendoza. El passat 5 de novembre, després de diversos anys de procés judicial, la jutgessa del Tribunal de Mendoza, Argentina, va acceptar l'habeas corpus presentat per l'Associació de Funcionaris i Advocats pels Drets dels Animals, recolzat pel projecte Gran Simi, i va dictar sentència argumentant que la ximpancé Cecília, actualment en el zoològic de Mendoza, és un subjecte amb drets i va ordenar el seu immediat trasllat abans de l'arribada de l'hivern al santuari que el projecte Gran Simi té a Sorocaba, al Brasil. A més, en la seva sentència, la jutgessa sol·licita als integrants de la legislatura de la província de Mendoza proveir a les autoritats competents de les eines legals necessàries per fer cessar la greu situació de tancament en condicions inadequades de molts animals al zoològic, tals com l'elefant africà, els elefants asiàtics, els lleons, els tigres, els ossos bruns, entre d'altres, i de totes aquelles espècies exòtiques que no pertanyen a l'àmbit geogràfic climàtic de la província de Mendoza.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. El meu gat té por de les visites. L'he de forçar perquè estigui bé quan ve gent?
No. Per les visites, no. Ai, o sigui, si ell té por, no. Diferent és que ell ataqués o fes alguna cosa, que això també ho trobo. Però el que té por, sense dubte, aquest no. A vegades la gent diu, és que vine i que sigui més amable amb la gent, per entendre'ns. No, això no ho faré. Perquè l'hem de fer passar per un procés d'estrès que no té cap sentit. O sigui, tindria sentit si algú té un gat a casa que li té por a la persona, a la gent de casa o a alguna persona de casa, aleshores sí, però ja no són les visites. Si algú ve a prendre el cafè a casa meva i jo tinc tres gats i només en veu un, ho sento molt. No n'hi ha cap de problema. Els gats, si no volen sortir, no surten. No se'ls ha de forçar, perquè això sí que és una cosa que realment no cal. On cal és si té por d'algú de casa o, en aquest cas, si és un gat que, d'alguna manera, quan ve gent de fora es posa una miqueta nerviós i acaba atacant o esgarrapant o alguna de coses que no fa massa em vaig trobar. Bueno, que me'ls vaig trobant, eh? Però aquesta setmana passada, just, em vaig fer una a Sant Andreu. Aleshores, és una cosa que s'ha de saber portar i s'ha de saber fer. I això ja entraria en un altre detall. Però el que és estrictament, quan venen visites, que això passa molt, el gat sona el timbre i el gat ja s'amaga. Alguns et surten al cap de 20 minuts i alguns no surten fins que no marxa la gent. S'ha de forçar? No.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699-152-088. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amics i amigues. Avui tenim entre nosaltres un grup del País Basc, La Oreja de Van Gogh, de Sant Sebastià. Es va formar entre quatre components que cercaven una veu. Aquesta fou la d'Amàlia Montero, que, a poc, al meu parer, és la que va anar aixecant el grup. Encara que arribar a ser coneguts, els hi va costar molt. Doncs els hi va agafar al començament de la crisi i la varen de patir tota ella sencera. És un grup que cuida moltíssim la seva presentació, els seus arranjaments musicals i d'instrumentació, fugint d'estridències i cercant un estil propi que els reconeix ben aviat. Escolteu Dulce Locura i Perdida.
Más bella que la vida pude. Blanca un día fue una noche con su amanecer, puso un par de rumbos en mi vida, hice un viaje al mundo que no ves. ¿Cuántos gramos pesa mi alegría? ¿Cuánto pesa el miedo a ser feliz? Nunca me he sentido tan perdida. Y a ti, tan lejos de mí, levanté la tapa de mí misma y encontré una niña en un jardín, flores de papel y una muñeca. Nadie junto a ti pude ver la soledad tan cerca y a ti tan lejos de mí. Me dejé llevar por una tontería, pensé que te quería un poco más que a mí. Si pudiera dar la vida y la dentro, porque soy adicta a tu perdón. Pude ver los restos de una fiesta, restos de mi vida junto a ti. Pude ver la soledad tan cerca y a ti tan lejos de mí. Si pudiera dar la vida, la daría.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. És moment ara de l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres a Joan Real Ortí. Ell és professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. Ha escrit diferents articles publicats a premsa on explica l'estat crític que viuen les àguiles de Catalunya, degut a les línies elèctriques d'alta tensió i per culpa de les quals moltes moren electrocutades. Benvingut, Joan.
Bona tarda.
Explica'ns, és realment tan crítica la situació de les àguiles a Catalunya?
Déu-n'hi-do, bàsicament perquè tenen una gran mortalitat i això condiciona l'evolució de les seves poblacions.
Pel que dèiem, no? Per les torres d'alta tensió en moltes ocasions.
Bé, aquest és un dels efectes, és a dir, la població catalana d'àligues perdigueres, en aquest cas aquesta espècie, o cuabarrades, com se'n vulguin dir, bàsicament, el fet de que a Catalunya estiguin amenaçades depèn, sobretot, de que tenen una alta mortalitat. Tant els adults, que viuen en territoris, no?, que formen parella, com els joves, després de sortir dels nius, que tenen una etapa així de dispersió. Les dues fraccions d'edat tenen greus problemes de mortalitat. La primera causa de mortalitat que tenen és l'electrocució amb línies elèctriques, però després tenen també altres causes de mortalitat, com per exemple els trets i la persecució, i també un altre tipus d'accident, que és la col·lisió amb línies elèctriques, és a dir, xocar. Aquests tipus d'accidents, no?, fan que la mortalitat, que la taxa de mortalitat de les àligues sigui molt elevada a Catalunya.
Estan en perill, per tant... Vaja, que en queden molt poques, diguem-ho així.
A Catalunya hi ha una setantena de parelles d'aquesta espècie, i el que hem vist és que les poblacions tenen greus... A veure, ara els darrers anys són estables, les poblacions a Catalunya, però havien disminuït moltíssim, bàsicament per això, perquè tenen una elevada mortalitat. El que hem vist en els darrers anys és que, tot i tenir una elevada mortalitat, la població es manté estable, però probablement... perquè el que passa a Catalunya és que venen animals d'altres llocs, de poblacions que estan en bona salut, i d'alguna manera el que fan és suplir aquest desequilibri, aquest pou negre que seria la població de Catalunya.
I on les trobem, aquestes àguiles? Estan per tot el territori català? O...
Doncs no. Bàsicament les trobem en aquelles serres que són de tipus mediterrani, per entendre'ns. Totes les serres litorals i prelitorals que anirien des dels ports de Beseit, les serres del Montsant, Prades, les serres del Garraf, Montserrat, fins a l'Empordà. Entre el que seria el Vallès i l'Empordà hi ha un tros que no hi ha àligues d'aquesta espècie. Bàsicament perquè no hi ha cingles grans. És a dir, usualment crien amb cingles, amb tallats de roca, i del Montseny fins pràcticament a l'Empordà doncs no hi ha cingles. Llavors aquesta espècie no hi és. I després hi ha un altre petit nucli que es troba al Prepirineu de Lleida. Allà hi ha unes poques parelles, també. Però, en canvi, el Pirineu és inexistent.
Hola, Joan. Bon vespre. Benvingut. Bon Escolta, m'ha cridat l'atenció que dius... És que a Catalunya estan més en perill aquestes aus que la resta d'Espanya... Perquè si dius que està que repoblat a la resta, vol dir que aquí pateixen més o perillen més.
Diguem-ho que sí. És a dir, a la península Ibèrica hi ha la població més important d'aquesta espècie a Europa. Tenim pràcticament el 80% de la població d'àliga o cuabarrada o perdiguera es troba a l'estat espanyol i a Portugal. Aleshores, dins d'aquest àmbit geogràfic, hi ha diversos nuclis de població, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, n'hi ha que tenen un mal estat de salut, que sobretot és, simplificant-ho, del centre de la península cap al nord. En general, les poblacions estan malament, tot el que seria Castella, tot el que seria la zona de la Vall de l'Ebre, Aragó, Navarra i Catalunya. I diguéssim que les poblacions del sud, especialment Andalusia i Extremadura, són aquelles poblacions que tenen bona salut. Aquestes poblacions que tenen bona salut, el que hem vist i hem estudiat, és que probablement són excedentàries. És a dir, que tenen una baixa mortalitat i produeixen molt joves.
I per què tenen aquesta baixa mortalitat?
Probablement perquè són regions menys humanitzades, on, doncs, per exemple, hi ha menys línies elèctriques, on hi ha també molt aliment, hi ha molt conill, molt de perdiu, on hi ha paisatges encara molt ben conservats, i, per tant, aquestes espècies tenen menys amenaces. En canvi, probablement es barregen diverses coses. En canvi, el que seria a la península de la meitat nord, hi ha àrees que són molt humanitzades, com Catalunya, i, a més, ens trobem amb àrees que són més aviat més fredes, també, on hi ha menys aliment, etc. Probablement hi ha diverses coses que... És a dir, que no els són tan favorables.
Escolta, Joan, una cosa... Jo em declaro des de logo inexpert en tot aquest tema, perquè, la veritat, estic aquí per escoltar i per aprendre. Però, bueno, jo sempre he vist que hi ha els cables d'alta tensió i hi ha ocells que estan allà amb les dues potetes agafadets i no els hi passa res. També sabia, lògicament, com una socultor de cultura en general, que si aquest ocellet agafés un fil conductor de coure o el que sigui en el bec i toqués a terra i fes massa, quedaria fulminat. Però, vaja, això vol dir que potser si aquests certes aus estan allí, com és que hi poden estar i no els hi passa res?
Bàsicament, a veure, el fenomen de l'electrocució, de l'electrocutar-se, es pot donar de dues maneres. Una, com molt bé vostè ha dit, d'alguna manera, si tu estàs posat en una part conductora de la línia i, d'alguna manera, fas contacte a terra. Com pot passar això? Això pot passar, usualment, els grans ocells no es posen al fil, sinó que es posen en el suport. Suport és com un arbre, suport.
La torre, diguéssim.
La torre. Aquí és on es posen la majoria d'ocells grossos, que són els que tenen problemes d'electrocució. Llavors, si aquesta torre, per exemple, és de metall, com les que hi ha actualment la gran majoria, que s'han posat teòricament per modernitzar les línies elèctriques, si aquest ocell només troca un fil, però està posat a la torre, que és de metall, fa terra, li passa el corrent i s'electrocuta.
És a dir, toca alhora un fil i el metall de la torre.
Exacte. Escolta, Joan, és curiós perquè els animals tontos no són, en absolut. I saben les coses i s'ho trameten uns als altres. I això no s'ho han dit. Ull, que aquí et pots morir.
Perquè no permet aprenentatge. Això no permet aprenentatge. És a dir, tu et mors i no aprens.
Quan ho aprens ja és tard.
Exacte. És a dir, això no permet aprenentatge. Aquest és una trampa mortal i que, a més a més, no permet aprenentatge i que, a més, el que és terrible és que està in eternum. O sigui, hi ha altres tipus de paranys que només hi són temporalment. Aquesta hi és nit i dia, no? Hi ha també l'altra manera d'electrocutar-se, que és òbvia també, que potser és la que coneix més la gent, que és que un ocell es para en una torre elèctrica i s'hi toca dos cables a la vegada. Si toca dos cables a la vegada, fa un curtcircuit i també s'electrocuta. Vol dir que podem tenir un suport que no sigui conductor al suport, que pot ser de fusta, que no és conductora, però si un ocell toca els dos cables, cau fulminat.
I quins voltatges tenen aquestes torres?
Clar, bàsicament estem parlant, diem alta tensió, perquè és alta tensió per la normativa, i solen tenir de 15.000 volts a 30.000 volts.
I això que deien, això que deien aquesta, la MAP, o no sé què li diuen,
la
aquesta MAT, gran...
La molt alta tensió.
Molt alta tensió.
Aquestes són diferents. O sigui, curiosament, les torres o les línies que provoquen l'electrocució són aquelles que millor els nostres ulls poden passar més desapercebudes, perquè se'n diuen línies de distribució. Són les línies que distribueixen el corrent i que van pel camp i per la muntanya i porten el corrent a les cases, a les granges, a les cases o a les ciutats. Per tant, són línies, entre cometes, relativament petitones. I justament perquè són petitones, els cables estan més propers entre ells i, per tant, més facilitat de tocar-los. En canvi, el que dèieu, la MAT, és a dir, les línies de molt alta tensió que porten des de 200.000 a 300.000 volts, són les línies de transport. Aquestes no provoquen electrocucions, perquè és impossible que tu estiguis situat en un lloc i toquis un cable. Les distàncies són tan grans que no, és impossible de tocar-les.
Les torres són molt, molt grosses,
no? Exactament. Mm. Aquestes línies, per això, provoquen un altre tipus d'accident, que és la col·lisió. És a dir, aquestes línies, si us hi heu fixat alguna vegada, tenen a dalt de tot, a vegades, un fil molt prim, que és el cable de terra, i aquest fil el que provoca és que a vegades els ocells volant no el veuen i col·lisionen. Mm-hmm.
Escolta, i és veritat aquesta o és una llegenda urbana que si poses un tub fluorescent a sota d'una gran, alta tensió s'encén?
La veritat és que no ho sé, però probablement tindria sentit perquè aquestes torres que porten molt alt voltatge tenen camps magnètics molt potents.
Home, amb 200.000 volts.
Tenen camps magnètics molt potents, sí.
Bon vespre, Joan. Jo s'estava escoltant amb molt d'interès, però crec que tindrem que ampliar una miqueta més la informació, per exemple. Quantes espècies d'àligues tenim a Catalunya i quina és la funció de les àligues? Perquè l'àliga també és un ocell que passa desapercebut a la simpatia a vegades, o sigui, passa com indiferent, no? Passa una miqueta com els voltors, que tenim que fer tots molta campanya perquè generar aquesta simpatia i entenem la necessitat de tindre'ls. Llavors, explica'ns una miqueta, perquè suposo que tu t'hi has dedicat a les àligues per alguna raó i has donat la veu d'alarma també per molts motius.
Bé, a veure, a Catalunya ara hauria de comptar-les quantes espècies d'àligues tenim, però hi ha l'àliga daurada o reial, la perdiguera o cuabarrada, la marcenca, la calçada i la pescadora, o sigui que en serien 5, si no m'equivoco, aproximadament. Home, no ho sé, això ja sí que depèn de cadascú, no? Això hi ha animals que hi ha gent que els troba molt bonics i altres que no. Jo diria que les àligues, en general, sí que han despertat a la gent una admiració, normalment.
Ara ho has dit, sí, una paraula potser és admiració. Admiració... Però és bastant desconegut.
No sé si porten com a qüestió de poder, de etcètera, no? Llavors, per això, doncs, són símbols de determinats països, no?
Sí, Estats Units,
per exemple, no?
Sí. S'està caient el símbol, eh?
O Espanya, sí, l'àliga imperial. Sí. Hi ha hagut aquest símbol.
Sí, sí. Romans, també, no?
Molts anys, exacte, els romans. En fi... Una altra qüestió és per què ens hem dedicat. Doncs, bàsicament, el que ens interessa a nosaltres com a investigadors és fer recerca que serveixi per conservar, no? És a dir, obtenir coneixements per poder conservar la biodiversitat. Aleshores, en aquest cas, jo, perquè des de jove vaig començar a treballar amb àligues, però també treballem amb altres espècies, no? O altres problemàtiques, no? Problemàtica de l'electrocució, la problemàtica, per exemple, de la pèrdua d'hàbitats i la pèrdua de biodiversitat, etc. Per tant, nosaltres ens interessa fer recerca perquè serveixi perquè els que han de gestionar, pels gestors, tinguin coneixements tècnics i científics per poder optimitzar els seus esforços i recursos.
I dins de la cadena tròfica, ja més o menys ho sabem, no? Però quin és el rol que tenen les àligues d'importància, no?, per ser conservades. A veure, tot animal té dret, i perquè sí, no?, sense necessitat de res més. Però com avui ja es té que explicar tot, doncs què podries dir a favor de tindre cura, no?
Home, usualment els grans rapinyaires es troben en àrees i en ecosistemes que estan molt ben conservats. És a dir, ecosistemes que són pobres, que tenen poca biodiversitat, que estan molt alterats per l'home, que tenen molts contaminants, doncs allà aquestes espècies usualment no hi poden viure. Per tant, d'alguna manera, la presència d'aquestes espècies ens dona com una espècie d'etiqueta de que aquell ambient doncs, és sa, saludable i està ben conservat. Per tant, és a dir, solen ser
són indicadors. Bones
indicadores.
Són indicadors.
Sí, sí, sí.
Són molt depredadores aquestes aus?
Bueno, clar, només s'alimenten en aquest cas d'animals vius, no? Aquesta espècie...
No, entre ells, o sigui, dins de l'aire, amb altres aus no... O sigui, l'au gran se menja l'au petita, o no?
Sí.
O va per terra?
Conills... L'àliga perdiguera, en aquest cas...
És petiteta,
caça... la perdigueta. No, l'espècie aquesta, eh? Sí. L'espècie aquesta fa 1,70 m d'envergadura.
Déu-n'hi-do.
Bàsicament s'alimenta d'ocells de mida mitjana, perdius, tudons, garses, còrvids. Després, d'alguns mamífers...
Necròfagues no són.
No. Rarament mengen carronya, rarament. Després mengen també mamífers mitjans, conills, esquirols, alguna rata, i rèptils molt pocs, només llangardaixos.
Són selectes, vaja, amb aquest aspecte.
Sí, són gourmets.
Doncs, d'alguna manera, estaves donant una mica l'explicació d'una pregunta que et volia fer, no? És el motiu per al qual he estat també un animal que ha estat tradicionalment molt perseguit pels caçadors. Suposo que és perquè suposa un tipus de competència. Però actualment, en quin estat? Perquè tu has esmentat això, no?, de que poden morir pels cables d'alta tensió, però també a trets, ho has dit. Llavors, per què encara ara és motiu de punteria de les escopetes dels caçadors?
Però això està prohibit, suposo.
Sí, clar, està prohibit, però és que prohibit és igual.
A veure, és a dir, la realitat és que hi ha una fracció, diguéssim, d'àligues, que ara no recordo exactament, aproximadament un... de les que es moren, de les que es moren, sembla que és aproximadament un 20% que ho són per tret.
Déu-n'hi-do, és un bon percentatge.
Quina és la causa d'això? Doncs poden ser diverses, no? A vegades hi ha...
Captura de trofeus, per exemple?
No, jo diria...
Competidor.
A vegades, senzillament, jo diria que és, entre cometes, un descuit. És a dir, hi ha àrees que hi ha tan poca caça que hi surten bastants caçadors que a vegades, senzillament, qualsevol cosa que es mou...
Ah, això sí.
Sí. Fins una pedra que es mou una mica.
Sí, no, això sí.
Me'n refereixo, és a dir...
No, és que és així, això ho tenim clar.
Senzillament, tots ens hi hem trobat, d'alguna manera. Si vas per la muntanya, que d'un arbre de cop et surt un ocell volant, no?
I
s'espanta ell, vaja, tu no, i no saps, és a dir, i no arribes a saber què és fins al cap de no sé quanta estona.
Però a veure, per exemple, les persones que passegem pel camp, que no portem escopetes, ni portem a vegades ni un bastó per caminar, ens surten també, ens poden sortir, i no per això les matem, perquè ens hem espantat.
I àguiles tampoc te'n surten tant.
No, tens que anar molt psicològicament predisposat a apuntar i disparar.
Home, les àguiles tampoc...
No.
Per exemple, a vegades, a mi va passant d'anar pel camp, que et surt un faisà i al començament no saps el que és. Llavors, si un caçador igual està esperant que li surti un faisà, que és molt gros, i dispara ràpid, o millor, doncs, no és un faisà, no? Però, bueno, és a dir, no excuso ningú aquí. I després sí que hi ha determinades àrees on probablement encara hi ha alguna àrea que se les persegueix, no? Però jo diria que aquestes
àrees... Per mita o per una antiga d'això de...
Això ja és difícil de dir. Però probablement, jo diria que hi ha molt poques àrees que avui es persegueixi intencionalament els rapinyaires.
Però és que a més també se les envaccina. I com està el tema de l'envaccinament?
A veure...
Ha disminuït
de l'enverinament.
Sí.
Jo diria... Les àligues aquestes no es veuen afectades per l'enverinament perquè mengen preses vives, no? Llavors, l'enverinament normalment és que es posen verins de preses mortes. L'enverinament pot ser per motius molt diversos, eh? Vull dir, ara hi ha un problema molt greu amb els voltors per enverinament.
Sí, en vam parlar fa poc, sí.
I directe i indirecte. L'enverinament jo diria que a Catalunya, en general, n'hi ha molt poc, per sort. Diria que és una cosa una mica, i comença a ser una mica del passat, diria. Hi ha pocs casos. I això ho veiem, jo diria que ho veiem en algunes espècies, per exemple, nosaltres estudiem també els aufranys, i la població d'aufrany a Catalunya està augmentant, i pensem que en part és perquè tenen una elevada supervivència. I si tenen una elevada supervivència, al contrari d'altres zones de l'estat espanyol, és perquè aquí s'enverina poc.
Explica'ns una mica, molt breument, què és l'aufranc.
L'aufrany.
Sí, per si algú...
L'aufrany és un petit...
Jo el primer.
Sí. Un petit voltor, en castellà en diuen alimotxe, que és aquell que és blanc i negre, que probablement la gent el recordarà sobretot...
Per el coloret.
Per una cosa que havia... És pel Rodríguez de la Fuente, un voltor que agafava un os d'estrus i li tirava pedres. No? Aquell voltor que agafava pedres per trencar l'ou d'estrus és aquest, l'aufrany.
Doncs és cert. Jo el recordo i el vaig conèixer i reconèixer sempre per això, per al programa del Rodríguez de la Fuente, que per cert es va educar molt, i molt bé, amb aquest aspecte.
Exacte.
Sí. Escolta, tu deies que només que dues àligues adultes se salvessin cada any a Catalunya ja és suficient.
Sí.
Tenim que fixar amb això només el nostre repte o tenim que dir que és més? Perquè, clar, aquí ens quedem amb, potser amb allò de lo necesario, però no lo just, no?
No, això vol dir... Això és una cosa que hauria de servir de cara als gestors. Això vol dir diverses coses, el que volem dir amb això. Primer, que de cara a corregir aquest problema de l'electrocució, que això en podíem parlar llargament, si nosaltres seleccionem aquells suports, perquè no tots els suports són perillosos de la mateixa manera, tenim la sort, entre cometes, que uns pocs suports, potser nosaltres hem calculat potser un 5% dels que hi ha al camp, que n'hi ha milers, doncs un 5%, són molt perillosos i són els que acumulen la majoria de morts. De tal manera que si nosaltres volem ser eficients i que es morin menys animals electrocutats, entre cometes, només corregint aquest petit percentatge, però primer hem de saber quins són, podem ser molt eficients. I això vol dir que, a més, si nosaltres corregim aquests, però a més vol dir que probablement corregint-ne uns pocs, que aquells que utilitzin més les àligues, només que, entre cometes, no s'electrocutessin dos adults cada any, mirem-nos l'efecte tan potent que té això amb la població. Tan potent que la població es mantindria estable.
I estan predisposades les companyies i d'això a fer els canvis oportuns perquè això deixi de passar, de succeir?
És un tema complex, perquè bàsicament, entre cometes, per un cantó sí que depèn de la... És a dir, diríem, no sé com en podríem dir, depèn de les companyies, perquè elles són les propietàries de les línies elèctriques, però per altre cantó hi ha una normativa de l'estat espanyol, no fa masses anys, que el que diu és que el govern pagarà les correccions de les línies elèctriques. Llavors això és una mica pervers. Mm. És pervers perquè immediatament les companyies elèctriques s'han plegat de braços. Diu, si això m'ho ha de pagar l'Estat, doncs jo, mentrestant, no faig res. Espero que l'Estat em doni els diners. Mentrestant, pel que sigui, l'Estat no ha donat els diners en moltes àrees i en molts anys. I, per tant, tenim un problema greu.
Doncs... Ja està? No, perquè pensava que
no,
jo volia fer una
última pregunta.
Sí,
tu creus que el Donald Trump respectarà l'àliga calba que és la representació del seu país?
No, i això ho desconec. Desconec.
És una, és una pregunta tipus
massa
Wyoming, això.
Medi ambient,
segur que no.
No sé, no sé si ho agafa com un símbol de poder, o millor sí, oi? No sé.
Escolta, no, jo una cosa és que abans parlàveu de per què s'accidenten ells que van a les torres d'alta tensió. Però és que jo ara estava fent una associació d'idees i, per exemple, les cigonyes fan els nius a sobre de les torres.
Sí.
Llavors suposo que tenen el mateix perill.
Sí.
I les veus tan fresques allà, no solament un, sinó que a vegades hi ha una col·lecció de nius. Per què amb elles no, I a les àligues, sí.
És que les cigonyes s'electrocuten moltíssim.
També. Vols dir?
Però n'hi ha més.
Tant.
Però llavors sí que aquí hi ha el factor, que deia el Manel, de cultura, de transmissió de cultura, perquè suposo que es poden fixar que allò és un lloc perillós. Ho dic perquè fan el niu, viuen, sí. viuen allà.
Hi ha àligues per digueres que fan el niu a les torres elèctriques.
S'electrocuten igual.
Però, escolta, moltes jo he vist que són torres metàl·liques abandonades. Eh?
També,
I
també
tinc moltes fotos fetes...
De... Potser s'han especialitzat més.
Hi ha de tot,
però hi ha torres que produeixen moltíssimes electrocucions de cigonyes. Sí. El que és probable...
I per què no parlem també de les electrocucions? O sigui, tindrem dos motius, no? Salvar àligues i salvar cigonyes.
Clar.
O és perquè és abundant
les cigonyes? No, és que quan nosaltres parlem... A veure, nosaltres hem estat estudiant molt les àligues, però quan hem estudiat el tema de l'electrocució, nosaltres ho hem fet de tots els ocells.
Mm-hmm.
I a Catalunya
Estupendo.
Es moren aproximadament 3.000 ocells electrocutats.
Home, doncs és molt important que ho diguem, no? Sí. És molt important, sí.
I això com es pot pal·liar?
Corregint les línies.
Clar.
Es pot fer.
Sí.
Som un país modern, tecnològic.
Hauríem de poder, no?
Es pot fer, i tant.
Es pot aïllar el conducte.
Nosaltres ho vam fer. Ho vam fer al parc de Sant Llorenç fa 10 o 15 anys, quan no hi havia cap llei, vam corregir les línies i des d'aleshores pràcticament ja no s'electrocuta cap animal.
Gràcies, Joan.
Gràcies
a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb el grup La Oreja de Van Gogh, encara que jo diria que era el grup de Amalia Montero and Company. Això sense menyspreuar amb absolut els altres quatre components, doncs tenen cançons molt inspirades. Em recorda molt les bones cançons festivaleres italianes. La gravació està feta a França l'any 2006 i per a mi és perfecta. Fou l'última de la Montero que hi participava, doncs, com era d'esperar, començar en solitari. Després seria substituïda per Leire Martínez. Escolteu ara Vos i Apareces tu. Per mi és preciosa.
A la propera, si Déu vol.
Al igual que un asimbate un laberinto, la nostalgia se hizo con mi corazón. Y aunque a pares tengo ojos, tengo oídos, sin ti pierden sentido el sonido y el color. No me quito el vicio de esperarte en casa, apoyando mi cabeza en el cristal. Y cuando empaño de un suspiro la dibujo un tres en raya que vuelvo a empatar. Si un día nos cruzamos, no respondas ni hagas caso a los subtítulos que bajo. Mi sonrisa sabe ser, yo te diré que voy tirando. Diré que estoy llorando, yo diré que el tiempo todo lo curó. No consigo hacer nada sin darme cuenta,
no le esperaste.
Es el precio de aprender a no llorar. Y es que aunque a veces nada indique que compensa, yo me niego a dar la vuelta y hacerme menor de edad. Si un día nos cruzamos, no respondas ni hagas caso a los subtítulos que bajo. Mi sonrisa sabes ver, yo te que voy tirando, negaré que estoy llorando, fingiré que el tiempo todo lo curó. En realidad nunca te olvido, fuiste mi único camino y tu sonrisa un buen motivo para ser alguien mejor. Y aunque te cuenten que me dieron, te vives en algún momento.
solo tú. Conoces mis secretos, solo tú. Comprendes cada gesto, solo tú.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Què? El sol, que és la capa més superficial de l'escorça terrestre, acull una quarta part de la biodiversitat i és un element clau per l'aliment i la vida del nostre planeta? La transformació dels elements físics, químics i geològics fins a convertir-se en una fina capa de terreny fèrtil és un dels processos naturals més complexes i lents de la natura. Per a la formació d'un centímetre de gruix de capa de sol és necessari un procés de cents de milers d'anys i en la seva formació intervenen milions de diferents organismes vius, roca desintegrada, matèria orgànica, a més de l'aigua i l'aire. L'any 2013, l'Assemblea de l'ONU va declarar cada 5 de desembre com el Dia Mundial del Sol per fer palès la seva vital importància i vulnerabilitat. Els experts assenyalen el seu estat crític i que al voltant d'un 33% del sòl mundial està patint, en més o menys grau, una severa degradació com a conseqüència de l'erosió, la desforestació, la sobreexplotació agrícola i ramadera, la salinització, la contaminació química o l'esgotament dels seus nutrients degut al canvi climàtic i l'ús tòxic i abusiu que generen les activitats humanes. El 95% dels aliments que consumim depenen, de forma directa i indirecta, de la fertilitat i la bona salut del terra. En les zones forestals, els sòls absorbeixen i mitiguen en gran mesura les emissions de gasos d'efecte hivernacle que contaminen i escalfen el planeta. Cal que tinguem molt present la fragilitat del sòl i el paper clau que té aquesta capa més superficial del terra envers el clima, l'aliment i la vida de tots els éssers que habitem el planeta. Es fa necessari un ús més ecològic i sostenible del sòl i que prenguem consciència de la necessitat de tractar-lo amb molta més cura i respecte.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Mai hem maltractat i malmès la nostra casa de tots com en els darrers dos segles. Es torna indispensable crear un sistema normatiu que inclogui límits infranquejables i asseguri la protecció dels ecosistemes abans que les noves formes de poder derivades del paradigma tecnoeconòmic acabin arrasant no tan sols la política, sinó també la llibertat i la justícia. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs vinga, fins aquí finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la veu dels animals i la natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Son...